Les feministes neixen o creixen?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Es pot néixer feminista, i tant, però el més probable és que la consciència feminista es vagi teixint des de que som petits, amb l'orientació dels pares, família, escola i societat. Com ho fem? Comprant samarretes liles no és tan fàcil. En el programa d'avui parlem de com es pot educar el feminisme a nens i a nenes. És una feina compartida i demana molt autoanàlisi per part de tots. En parlem amb professores, investigadores, pedagogues i educadores en diferents àmbits. Comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Segur que heu sentit allò de no et pintis les ungles, que és cosa de nenes. Va, campió, sigues valent, no ploris. O en el cas de les nenes, oi, que bonica que ets, sembles una princesa. O, ai, és tan tranquil·la, sort que ens va sortir una nena. Aquestes frases, i moltes altres, les diem als adults amb més o menys freqüència i remeten clarament a una educació que encara separa, que decideix que el nostre sexe ens fa d'una manera i ens determina. El problema no es queda aquí. Quan aquestes criatures es fan adultes, moltes nenes pensen que això d'estudiar una carrera científica és de nens, que elles eren unes princeses, i ells, que mostrar els seus sentiments, és un error. Perquè això és cosa d'aquestes nenes amb llacets al cap. Parlem de coeducació amb una dona que en sap moltíssim. Som al Pati de la Sedeta, una escola de Barcelona, i ho notareu pels crits. Som amb la Núria Solsona, que és professora i investigadora, experta en coeducació, autora del llibre Ni princeses ni pirates, per educar nens i nenes en llibertat, de l'Emo Editorial, i per força havíem de parlar amb ella quan parlem de coeducació, que hi ha molta gent que d'entrada ja no sap ni què és, per tant els hem d'aclarir el terme. Hola Núria, benvinguda.
Hola. Mira, és molt important que aclarim que l'escola actual és simplement una escola mixta, no és coeducativa, perquè una escola coeducativa és aquella que ofereix les mateixes oportunitats d'educació als nens i a les nenes, sense estereotips, i per tant no reprodueix els rols sexistes que estan en la nostra societat. I això és molt important que ho tinguin clar, perquè com que la societat és sexista, l'escola, d'entrada, si no s'actua, també és sexista.
Hi ha molta feina a les escoles, hi ha molta feina a casa. Si pensem en estadístiques, justament, doncs estem en un país on el 82% de la població creu que hi ha desigualtat entre dones i homes respecte als seus drets socials, polítics i econòmics, i això és una cosa que es va coent, podríem dir, ja des de que som petits. Moltes vegades la gent que treballeu en coeducació i molts altres experts parlen de 0 a 3, com una edat molt important on es va fent la consciència de la criatura, del seu gènere i del que significa el seu gènere, no? Ja no parlo del sexe. Com treballem amb nens tan petits?
Mira, és molt important que tinguem clar que una cosa és l'opinió aquesta teòrica que es té de que en la societat hi ha desigualtat. Però després, en el moment en concret d'analitzar les desigualtats que es donen entre els nens i les nenes, això ja costa més. Per tant, hem de començar a mirar, per exemple, que no es facin colors estereotipats. És a dir, que els bressols, les habitacions, els vestits de les nenes petites, dels bebès acabats de néixer, no cal que siguin de color rosa per les nenes i de color blau cel pels nens, sinó que han de ser de tots els colors i totes les varietats possibles, perquè després, quan aquesta criatura creixi, pugui ser realment allò que vulgui ser. És important perquè en aquestes primeres edats de 0 a 3 anys és quan es formen les primeres estructures de les criatures. Per tant, si aquestes estructures ja són esbiaixades, ja se'ls d'alguna manera estimula més, doncs en la bellesa, en les carícies, en la suavitat a les nenes. I en els nens ja es promou molt més la rapidesa, la velocitat, l'agressivitat. Després, quan siguin més grans, això serà molt difícil de canviar.
Clar, això ara ho dius així perquè tu ja ho tens molt integrat, però realment encara estem amb aquests paràmetres, podríem dir les nenes, que guapa estàs, amb un nen no se li diu mai que guapo estàs. Aquestes frases que van inoculant com verí, podríem dir, la manera de viure i de creure des de petits, no? Que guapo estàs, ai, estàs molt maca, perquè quan algú, doncs, va, una nena va molt emperifollada, molt rosa, molt, etcètera, no? I el nen és en plan, has de guanyar el partit, o sigui, amb el llenguatge ja estem enviant un munt de missatges, no?
Exacte, ho hem de vigilar, perquè, per exemple, a les nenes se'ls diu oh, com una princesa, que bonica, que estàs bé, en canvi als nens se li diu tu seràs un valent, tu com un bon pirata. Per tant, tot aquest tipus d'estereotips que implícitament estem transmetent, mares, pares, oncles, avis, àvies, hem d'anar molt en compte, perquè vulguis que no, és com una gota que va caient constantment i que després, quan volem d'alguna manera canviar aquests estereotips, ja està tot moll, ja no hi som a temps.
Clar, perquè ens hem de revisar contínuament, tots els adults sobretot, no? Perquè crec que ho tenim ja tot molt allò ficat en caixetes dintre el cervell i canviar això, o sigui, els primers que ens hem de preguntar coses som adults, no?
Exacte, hem de fer una mica una autorreflexió de com nosaltres tenim assumits aquests estereotips. Això és molt difícil de fer, perquè els paràmetres que tenim a fora són molt sexistes i, per tant, es considera normal que les dones, per exemple, tinguem cura dels altres, siguem atentes, siguem empàtiques i que, en canvi, els homes siguin violents.
Clar, jo estic pensant també en frases que ja ens diem de grans i que potser hauríem de revisar-nos, allò, jo t'ajudo el teu home a casa, o estàs molt guapa ara que t'has deprimat, perquè no només estem parlant de gènere i del que se suposa que ha de fer cada gènere, sinó d'uns estereotips que ha de tenir el gènere a nivell físic també, perquè no estem treballant amb inclusió, és a dir, no estem treballant també amb gènere, amb origen, amb els cossos diferents, amb la diversitat, és a dir, que no estem educant no només amb el tema del gènere, sinó que estem educant a una dona que a més ha de ser prima i ha de tenir el cabell llarg, no?
Exacte. Has dit una cosa molt important al començament. Has parlat de la cura. Aquest és un dels aspectes més interessants que tenim el dia d'avui, perquè si t'hi fixes, les dones, d'alguna manera, hem aconseguit tenir una professió, sortir de casa, tenim doble jornada, i clar, això d'alguna manera, és un cost, és un risc, és un estrès que portem a sobre. Però, en canvi, els homes, d'alguna manera, no han assumit aquesta part de cura, de tasques. Fixa't que la nostra societat té establerta una jerarquia molt important entre allò que es considera masculí, tot allò associat a la cultura masculina té un valor superior i tot allò associat a la cultura femenina té un valor inferior. Per tant, les dones pugem de categoria, per dir-ho d'alguna manera, quan accedim al treball fora de casa, però en canvi els homes no fan l'esforç, no canvien, no comparteixen, no assumeixen aquesta part de cura, tot i que hem de dir que actualment hi ha una part de pares joves que assumeixen de manera bastant clara el tema dels permisos de paternitat i la cura dels infants. Però vaja, ens queda molta feina per fer en aquest terreny, en el compartir el que seria qüestió de treball de cura i treball relacionat amb la professió.
També jo crec que hi ha un autoexamen de les dones, no? Perquè també nosaltres ens hem de preguntar si estem massa sempre disposades a fer aquest rol que se'ns ha imposat. Vull dir que no és només una feina dels homes, sinó de nosaltres mateixes, no? També de revisar si podem fer les coses d'una altra manera.
Oh, i tant que sí, perquè encara sentim a vegades per part de les nostres companyes que diuen allò de que no, ja ho faig jo que ho faig més de pressa, no, ja ho faig jo que ho faig més bé. Doncs no, tot s'aprèn. Això és molt important. Mira, les últimes recerques que hi ha hagut relacionades amb neurociència ens ensenyen que, a diferència d'allò que es creia abans, de que en el cervell hi ha una zona que és per fer determinades activitats i una altra zona que és per fer-ne determinades altres activitats, el que hem vist és que el cervell és completament plàstic, és modificable i, per tant, l'entrenament, el fet de que tu hagis fet una activitat diferents vegades, això et fa que siguis més potent, més competent amb aquesta activitat. Per tant, donem les màximes oportunitats, per exemple, als nens, perquè aprenguin a ser curosos, perquè aprenguin a ser polits. Això ens passa, per exemple, a l'escola, no? S'accepta com a normal, entre cometes, que els nois, per exemple, els treballs que presentin siguin, doncs, més fets de qualsevol manera. Doncs no, senyor, hem de trobar la manera d'impulsar aquests valors considerats femenins, entre cometes, també entre els nois.
Estava pensant també que amb tota la qüestió del gènere, i que no sexe, sinó gènere, també moltes vegades aquesta educació, podríem dir, que hem tingut tots aquests anys, ens ha col·locat tots en caixetes, el rosa, el blau, etc. No? Però a més un altre tipus de caixetes, és a dir, mai es poden intercanviar les coses que passen d'una caixeta en una altra caixeta. És a dir, per exemple, quan veiem un nen que es vol pintar les ungles, això és cosa de nenes, no? Això ha donat tranquil·litat, suposo, a alguns, però ara tot això està canviant i necessita moure's i necessita incloure-ho, tot això.
Sí, Montse, has dit una cosa molt interessant, i és el del canvi de caixetes. Fixa't que abans jo he comentat que sí que es dona el canvi de caixetes entre de lo femení a lo masculí. Nosaltres sí que hem canviat la caixeta. Nosaltres estem utilitzant les dues caixetes. El que no estan utilitzant són els homes. I m'agradaria aclarir una qüestió que no hem dit fins ara, que és que el sexe és allò que se'ns assigna biològicament quan naixem, es mira els genitals d'una criatura i es diu, és un nen, és una nena. Ara les coses s'han complicat molt més, perquè es diu és un nen o és una nena i després pot ser que canviï. I en canvi el gènere és tot allò que construïm socialment sobre la base d'aquests sexes biològics i que hauríem d'alguna manera intentar canviar perquè cada criatura, cada nena i cada nen pogués ser com volgués, no en funció dels mandats de gènere que hi ha establerts en la nostra societat.
Estaríem tots molt més feliços, segur.
I tant.
O sigui, està clar que els pares aquí tenen molta importància, que està molt bé el que fem des de petits, però després hi ha l'escola, hi ha el carrer, hi ha el que miren, les sèries, la televisió, el Netflix, el no sé què, i clar, tu pots ser molt responsable a casa teva, però després hi ha un munt de qüestions que són permeables per les criatures, no?
Però és fonamental el que es pugui fer, com dèiem abans, entre aquests 0 i 3 anys. Per exemple, el tipus de joguines que tinguin aquestes criatures, el tipus de contes que llegeixin aquestes criatures, que actualment hi ha una gran oferta de contes, per exemple, amb molt diversificats, amb criatures amb opcions sexuals diferents. Per tant, s'ha de treballar molt, perquè si aquesta criatura, dels 0 als 3 anys, o una mica més, 4 o 5, ha tingut totes aquestes possibilitats d'obrir el seu ventall i sap les dificultats que hi ha després, tindrà una mirada crítica sobre allò que li pugui venir quan sigui més gran. I d'alguna manera, a les famílies, el que ens correspon és acompanyar tot el creixement d'aquestes nenes i d'aquests nens durant, per exemple, la primera infància, la infància i l'adolescència. No té cap mena de sentit, per exemple, i no ho hem comentat amb el tema de la xarxa socials. No té cap mena de sentit que una criatura, per exemple, vegi o pugui accedir a xarxes socials sense acompanyament de la mare o del pare, pugui veure sèries sense acompanyament de la mare o el pare, perquè tot això s'ha d'analitzar, tot això s'ha de veure críticament com es planteja, i això les criatures no ho poden fer soles. Necessitem l'acompanyament de les famílies i de l'escola.
I després també hi ha un altre factor molt important, que encara que les famílies i l'escola i tots hi posem moltes ganes, després hi ha tot un mercat, podríem dir, un món de consum que ens porta cap al cantó contrari, perquè així poden, per exemple, treure un llibre i treure la versió rosa i la versió blava, i així el comerç es diversifica, no? I moltes vegades el que penso que algunes criatures fins i tot deuen acabar comprant un llibre rosa per no sentir-se excloses, que és un tema també molt important, no? El fet de jo vull fer això per no sentir-me exclòs.
Sí, però per això és molt important el que dèiem abans. Aquest treball d'anàlisi i d'anàlisi crítica amb la criatura des de ben petita, què vol dir ser rosa i què vol dir ser blau cel? Perquè ho ha de saber, no ho podem amagar. És a dir, no es pot fer d'alguna manera un tractament com si no hi hagués aquest plantejament en la societat. Per tant, s'ha de poder treballar bé, eh? I s'ha de poder fer des de la més tendra infància, ja ho he dit, amb joguines, amb contes, amb la pilota, per exemple. Vull dir, si ens mirem aquest pati que tenim aquí al costat, veiem que els nens estan ocupant el centre del pati amb la pilota, en canvi les nenes estan pel voltant, jugant a les seves cosetes. Doncs això es diu que aquesta ocupació de l'espai de jocs és un aprenentatge de com després, quan siguem grans, ocuparem l'espai, els homes i les dones, en la societat. És important fer-ho des de la més petita infància. I've been trying to look behind those blue eyes, but I haven't found what you told me. And every time that we fuck, I feel it's all right to know that I came here to her. Una radiografia perfecta, perquè aquí es veu claríssim, eh? Això que deies, les dones són com limítrofes i ells estan al centre, no? Que això és una mica el que pot passar després. El que pot passar després, per exemple, en un món com el que tu has treballat, el món de la química, el món de les ciències, on això encara és més bèstia. Aquesta bretxa, podríem dir, encara moltes vegades és més forta, i trobem en el món de la ciència un munt de nenes que no hi són o creuen que no hi han de ser perquè no se senten representades des de petites. O sigui, que hi ha àmbits, jo crec que encara fins i tot hem de fer més força, no? Sí, això és un altre tema molt important. Les nenes són millors alumnes que els nens. Trenen més bones notes, eh? Fan els treballs més ben fets, accedeixen a nivells d'ensenyament superiors, però tenen un problema molt gros, que és que no tenen el que anomenem autoeficàcia, és a dir, confiança en que quan siguin grans podran seguir aquells estudis. I ens trobem, per exemple, en l'adolescència, quan s'acaba l'ensenyament secundari obligatori, que hi ha noies que no segueixen un batxillerat, per exemple, tecnològic, perquè creuen que després el que vindrà, la carrera que hi haurà a continuació, elles no la podran fer, no tenen confiança en elles mateixes. Però per això necessitem, d'una banda, treballar aquesta autoestima molt forta en les noies, que siguin valentes, que siguin lidereses, i després donar-los models de referència i d'imitació de dones que han triomfat en el món de la ciència i de la tecnologia, perquè així, com que treballem i aprenem per imitació, quan vegin que hi ha altres dones que ho han pogut fer, agafaran més confiança en elles mateixes i podran anar endavant.
I com es pot treballar això?
Aquest és un fenomen que hem de treballar amb moltes vessants. Fixa't, quan les noies es plantegen que no tenen futur en una carrera de ciències o de tecnologia o d'informàtica, ja no en parlem. A informàtica ens hem trobat, per exemple, amb un problema molt clar, que és que està baixant el nombre de noies que accedeixen a les carreres d'informàtica. Això no és una conseqüència única i exclusiva del moment en què decideixen seguir aquells estudis, sinó que això té a veure amb tots aquests estereotips que han tingut des de petites. És a dir, si una nena ha sigut hipersexualitzada des de ben petita, se li ha posat talons, se li han pintat les ungles, se l'ha maquillat, aquesta nena només pensa en ella mateixa en funció de la seva bellesa. No pot pensar en ella mateixa projectant després uns estudis o una vida personal. Per tant, s'ha de treballar en tots els vessants coeducatius que hem dit. No hipersexualitzar, vigilar les joguines, vigilar els contes, vigilar l'ocupació de l'espai, vigilar l'educació afectivo-sexual, i després tindrem resultats amb aquesta confiança més gran que adquiriran les noies.
Això últim que has dit, l'educació afectivo-sexual, en quin sentit ho dius?
Mira, des de ben petites, les criatures han d'aprendre a conèixer el seu cos i a conèixer que el seu cos és seu i a conèixer els límits del seu cos per poder-lo estimar i per saber que no hi pot haver una altra persona, a part d'ella, que pugui abusar del seu cos. I això s'ha de fer, no té sentit que després, quan arriben a l'ESO, a l'adolescència, fem una conferència que, a més, només parla de mètodes anticonceptius. Des de la més tendra infància s'ha de treballar aquesta qüestió de les carícies, de veure com són, de veure com es fa, i conèixer el seu cos. I això és importantíssim per evitar que després hi pugui haver homes abusadors i dones violentades.
con los pies desnudos por el agua voy. Me río de todo, del diablo y de Dios.
T'agrada el terme empoderar o trobes que ja ens ha quedat petits? Perquè jo crec que ho deia en el sentit de... moltes vegades parlem d'altres models, no? Per exemple, si pensem en la televisió o en les sèries que miren, els encanta, per exemple, Frozen, no? Les pel·lícules de Frozen. A mi Frozen, si l'has mirada, etc., doncs hi ha coses que poden funcionar, però d'altres estem enviant també la imatge aquesta de princesa, de noia amb el cabell llarg i amb una cintureta d'agulla, no? O sigui, és a dir, a vegades a mi alguns productes fets per criatures amb bona intenció representa que em semblen falsos empoderaments, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, jo crec que és com tot. Necessitem tot tipus de terminologia, necessitem tot tipus de frases, aprofitant que estem en la setmana del 8 de març, per fer dones valentes, per fer princeses guerreres, per fer princeses que van endavant. Això s'ha de veure una mica el procés particular de cada una de les criatures, quin és el que segueix.
Sí, que no veus malament que encara que sigui esbiaixat es baixen fent petites coses, no? Tant a tot arreu, a la literatura, al cinema, on sigui.
Clar, voldríem més passos més gegants, però ens costa d'anar endavant. Per tant, tot el que vagi en aquest sentit, doncs mira, sobretot si hi ha acompanyament. El més important, Frozen no deu ser el problema. El problema és qui acompanya quan es veu Frozen.
Si és el misteri, la tenebra i la boira crua.
Hem parlat d'autoestima, hem parlat de no creure's, de no tenir prou confiança. Després, quan ens fem grans, patim això del síndrome de la impostora, no? Perquè pensem que no podem fer o que no ens toca fer-ho, que no ho farem prou bé, o tenim el sostre de vidre o el terra relliscós, o sigui, tots són desgràcies, no?
Bé, les dones hem anat cap endavant de totes maneres, eh? Penso que hem de valorar molt positivament tots els avenços que hem tingut els últims anys. Però aquest és un camí que mai no s'acaba. És a dir, sempre descobrim que hi ha noves feines per fer, que hi ha nous aspectes per treballar, que hi ha noves vies per obrir. Però a mi m'agradaria, d'alguna manera, llançar un missatge optimista. Penso que les dones hem canviat més del que els homes han canviat. És a dir, que en aquests moments nosaltres hem de seguir endavant, hem de seguir, com tu deies, empoderant-nos. Però els que han de començar a espavilar-se són els homes, perquè si no, no els tindrem al costat. I per tant, aquí faig una crida a que treballin la seva masculinitat, que vegin les limitacions que ve i que no es perdin, per exemple, aquesta oportunitat de treballar els sentiments, de treballar les emocions i de tenir en compte la cura.
Però sí que estaríem d'acord que aquesta criança o aquesta coeducació del futur necessita homes i dones, no?, per ser possible, tant nens com adults.
Exacte, necessitem. I fixa't una cosa que has dit molt important. Necessitem homes i dones i, a més, des de la més tendra infància. És a dir, perquè actualment, per exemple, les mestres d'escola infantil o d'escola bressol són totes dones. Llavors, com podran canviar d'idea en el cap aquestes criatures si durant totes les primeres edats qui ha estat al costat d'ells i elles, qui les ha cuidat, han sigut dones? No podran entendre mai que els homes també han de cuidar. Per tant, necessitem que hi hagi homes i dones treballant des de la més petita infància.
Homes cangurs, homes a l'educació primària, homes que es posin les piles.
Exacte, això és el que volem i que ens facin costat.
Bé, Núria Solsona, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat. Merci.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Ens escolten des de Berlín i des de la Fatarella. El feminisme comença a qualsevol racó del món. Les dones i els dies... A Catalunya Ràdio.
Si un home dona la seva opinió, és un home. Si ho fa una dona, és una bruixa. Bette Davis, actriu.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Setmana de les dones a Catalunya Ràdio. Som dones.
que, com dèiem, encara queda molt per fer, certs rols, actituds i estereotips relacionats amb el gènere estan canviant. Però fins a quin punt? I a banda de les escoles, què hi podem fer els adults? Perquè hem dit que era molt important doncs, aquest acompanyament dels mares, pares, àvies, tietes... Però què podem aportar al dia a dia dels infants en aquest sentit? Això és el que ha intentat descobrir l'Esther Plana aquesta setmana, anar-la per pràctica al Moll de l'Os. Primer de tot, Esther, quina és la realitat? Com a mare, tu que ets mare, difícil, eh?
Difícil, sí, sí. Si els preguntes als nens si es veuen com iguals, molts d'ells segurament et diran que sí. Ara ja coneixen més referents femenins importants com Marie Curie, Jane Goodall, Rosa Parks, però hi ha coses més subtils que se'ns escapen i que segurament són una demostració empírica de la desigualtat estructural que encara hi ha. Són coses petites, abans en parlàveu, o no tan petites. Posem un exemple.
I a dia d'avui todavía es muy fuerte, ¿no? O sea, yo tengo una sobrina de 3 años y... tiene muchos juguetes de todos los colores, pero en cuanto va al parque hay un niño que tiene una hermana mayor, por tanto tiene bicis rosas, y en cuanto se ven se cambian las bicis. Te quiero decir, son niños que todavía no hablan, pero ya han asumido que el rosa es de chica y los otros colores, porque son todos los demás casi, no son de niños. Entonces ya desde tan pequeños ya ellos están absorbiendo que hay unas normas que se tienen que comportar de esta manera o de otra.
I el problema dels colors, hi podríem afegir també els llacets, les papallones, les sirenes, les princeses, tot aquest món monàrquic, l'estrella, la purpurina...
Etcètera, etcètera. Sentíem a la il·lustradora basca Nerea Gavancho. Ella és autora del llibre per a públic infantil Igor el Forzudo, que parla precisament de les etiquetes i els estereotips imposats. I és que avui volem aprofundir en com podem potenciar un futur social més igualitari des de la cultura que oferim als nens i nenes. Una tasca que fan des de la Fundació La Roda, des de fa 44 anys. Anna Corbella n'és la seva directora.
Jo opino que podem donar eines i facilitar, perquè hi ha famílies que estan potser molt perdudes, perquè venen potser d'unes altres generacions, d'una altra educació, potser no tan oberta, i que els està costant entendre segons com. Llavors, si nosaltres podem donar eines i recursos que facilitin l'entendre què vol dir això de la perspectiva de gènere integrada en un espectacle, doncs jo crec que ho agrairan. És com intentar, o potser hi ha famílies que ho volen explicar als fills, i no saben com.
Cal dir que la Fundació La Roda no només es dedica a la perspectiva de gènere. En la seva raó de ser hi ha molts d'altres objectius de millora social i sempre amb la cultura i l'educació en el lleure com a grans aliades. En el seu cas, han potenciat molt l'acostament dels nens i nenes als espectacles i al teatre.
Està clar que portar els infants a veure espectacles en els que s'hi tingui en compte la perspectiva de gènere pot ser una bona manera de canviar les coses, però segur que no totes, eh?
Sí, en aquest sentit l'oferta és molt àmplia i variada. La mateixa Anna Corbella em comentava que trobem molts espectacles que en parlen directament o que, si més no, aporten visions més igualitàries.
Ara, en els espectacles ja no hi deu haver princeses desvalgudes salvades per cavallers forts i valents?
Segurament, i això ens fa pensar, evidentment, en contes i llegendes tradicionals com Sant Jordi. Què en fem d'aquestes històries amb tanta càrrega masclista? Això és el que em va contestar Magalí Homs, directora de l'associació Tantàgora, dedicada a promocionar la difusió de la literatura oral i escrita, sobretot per a públic infantil i juvenil.
Crec que una de les coses que millor li pot passar, li pot anar a la literatura, és que amb el que heredem, si ens contraposa perquè hi ha un model de gènere que no ens interessa, que no hi congreguem, parlem-ne. La literatura, el millor que li pot passar és que parlem sobre literatura, és que a partir de la literatura engeguem diàleg. Què farem amb això? Esperit crític.
Per tant, la proposta és, per exemple, en els contes tradicionals, explicar-los igual i després parlar-ne, no? No hem de renunciar a res.
Exacte, o entendre que de versions d'un mateix conte potser no només n'hi ha una.
De la mateixa manera que si expliquem una caputxeta, primera cosa, cada caputxetes, les de tradició oral, no només n'hi ha una. Nosaltres bàsicament ens han arribat una o dues que van estar recollides per homes, molts d'ells misògens, per tant ens van arribar un cert, no, que són els que van escriure, no, Disney, els Grimm, el Perrault, tota aquesta gent, el que van fer va ser agafar l'oralitat, escriure-la i deixar-la plasmada. L'oralitat, quan no es plasma, es transforma i continua evolucionant el ritme que evoluciona la societat, que la societat canvia.
Potser, per exemple, el que podríem fer és agafar el conte tradicional i canviar-lo una mica. Això és el que fan sovint les companyies d'espectacles per a públic infantil i juvenil. Els tres porquets poden canviar de gènere, o potser fins i tot el llop. Anna Corbella, directora de la Fundació La Roda, creu que aquest canvi de protagonismes és molt important.
Clar que és important, però és normalitzar-ho. O sigui, com més ho anem integrant, més ho normalitzarem, no? Si fins ara el format era aquest, escolta'm, canviem el xip i ja està. Perquè no pot ser pues, una loba en comptes d'un lobo. La dona és valenta. Bueno, s'ha demostrat, és que ja només amb el tema dels espectacles, o sigui, amb el lideratge de les empreses, mica en mica ens ha costat molt, però les dones s'han fet valer molt, no només ja amb si els personatges són femenins o masculins, amb tot el tema també del llenguatge, amb tot el tema del vestuari, no? Dels colors... Sí que hi ha reptes, evidentment, sempre es pot millorar.
I anem parlant de recursos culturals per introduir la perspectiva de gènere a la vida dels infants i joves, i és clar, hem de parlar de cine, perquè el cine és una màquina de destrucció massiva.
Sí, probablement el cinema ha estat un dels grans creadors d'estàndards, de rols i d'etiquetes pel que fa a les figures femenines. D'això n'hem parlat en moltes ocasions. Crec que en gran part les princeses, les sirenes, els llacets, el rosa, el lila, la purpurina, tot aquest món visual associat a la bellesa femenina i, per què no dir-ho, a la feblesa femenina ve d'aquí, eh? Però l'anàlisi, com dèiem, ja l'hem fet molts cops. Què hem de fer els adults quan tots aquests estereotips arriben als infants? Això és el que em van contestar Magalí Homs i la il·lustradora Nerea Gavancho.
Ells viuen, igual que nosaltres, en una societat del patriarcat, per tant, amb unes tendències i amb unes modes que no hi podem lluitar contra això, o sigui, no hi podem lluitar en el sentit no podem lluitar contra la campanya de Disney. El que sí que podem fer és que si ens arriba un Disney a casa, el que hem de fer és parlar-ne. I jo te'l contraposaré amb un altre. Si tenim el pensament de que ens recolzem amb aquestes coses que a nosaltres no ens són del tot agradables per poder fer-hi entrar coses que sí, bueno, prenguem-ho com un recurs.
Al final está claro que el niño, si está viendo la tele, va a pedir Peppa Pig y va a pedir ciertas cosas, y no está mal que lo compre. Pero que vea que hay un abanico de posibilidades, que no todas las niñas van de rosa y que no todas las niñas, por ejemplo, pues hay niñas que tienen pene, ¿no? O sea, o igual hay géneros que no hay necesidad de definirlos, porque hay como una obsesión por definir todo, por poner etiquetas, ¿no? No sé, yo creo que es como la gente mayor, que tú puedes leer los bestsellers, pero luego también es interesante salirte un poco de ahí, ¿no? Ver un poco todo lo que hay.
M'agrada això d'una mica com la gent gran. Pots llegir un bestseller però obrir la perspectiva a més coses, no?
Sí, però en aquesta obertura a mirar altres coses, atenció. En la nostra obsessió de buscar oferta cultural en perspectiva de gènere també podríem caure en una mena de trampa. I és que això de la perspectiva de gènere està de moda i, per tant, ja forma part del màrqueting.
Des de la indústria, qualsevol tipus d'indústria, no només la cultural, és un nínxol de mercat. I doncs això també n'hem de ser molt conscients. Per tant, clar que sí, o sigui, hi ha un cert tipus de llibres que s'estan editant ara en aquests moments que responen a aquesta necessitat d'un mercat.
O sigui, que potser comprem un llibre o anem a veure un espectacle o una pel·lícula que s'anuncia amb el gran clam feminista i acaba sent un mal producte cultural. Seria això, no?
Més o menys. Posem un exemple. Què passa amb la literatura infantil i juvenil?
La literatura, els textos escrits, acaben sent una eina d'aprenentatge per la descodificació d'un text, però no per un gaudi. I jo crec que aquí és on rau molts d'aquests mals de la literatura ha de tenir un plus. I a més, a la literatura infantil i juvenil, com que és la que està dedicada a les primeres etapes de la nostra vida, a sobre, doncs, ja posats a fer que aquest text els digui què és el que és vàlid i el que no és vàlid. Si tu necessites treure els bolquers dels teus fills, home, el millor que pots fer és agafar un llibre que digui com s'han de treure els bolquers.
I com en el cas dels bolquers, amb la perspectiva de gènere, també passa, suposo.
Exacte. Magalí Homs em va insistir en la necessitat de veure la literatura infantil i juvenil com a una obra d'art i no com a una mena de manual d'instruccions i de lliçons. Aquesta apreciació crec que també es pot fer extensiva tant al cinema com als espectacles.
Volem posar l'accent en la qualitat literària, en la qualitat artística o en el punt de vista de gènere. Si tu, com a editor, com a editora, com a pare, com a mare, quan esculls un llibre o per editar o per comprar, on el vols posar, aquest accent? Vols que a casa teva arribin llibres que són alliçonadors? O vols llibres que literàriament siguin increïbles i que, a més, a sobre, tinguin una visió de gènere? I en tenim molts bons exemples d'aquests, no?
Ja que contem amb Magalí Homs, directora de l'associació Tantàgora, podem fer propostes? Et va donar exemples de llibres que siguin a la vegada bones obres d'art i incorporin perspectiva de gènere?
Atenció, comenceu a apuntar. L'autobús de la Rosa, de Fabrizio Sigley, editat per Bàrbara Fiore i que explica la història de Rosa Parks.
També de Bàrbara Fiore, un llibre que va editar fa molt de temps, que es diu L'amante del miedo, com una versió del Barba Blava, una mica actualitzada, que és una meravella. I per últim, fa pocs que s'ha reeditat a Naia, ha reeditat per mi un gran clàssic, una cosa fantàstica, que és el Manual de la Bruixa. Una divertidíssima, que et planteja un altre punt de vista de les bruixes i, sobretot, això, sentit de l'humor. Hi ha un llibre de Takatuka, que Takatuka és una editorial que edita moltes coses, sobretot que venen d'Alemanya, que va editar un llibre fa molts anys que es diu En família. És un molt bon diccionari de possibilitats de família. Per exemple, hi ha un llibre de l'editorial Tangerina, que l'editorial Tangerina és una editorial portuguesa, però en aquest cas és un llibre sense paraules, que es diu Tots fem de tot, que és d'aquells llibres que és com un cadàver exquisit, que tu pots canviar la part de dalt i la part de baix, de les cames i el cos, diguem-ne. És un joc molt divertit on tu vas a partir d'aquest joc, tothom pot fer qualsevol professió, tothom pot fer qualsevol feina, tu pot fer qualsevol tasca.
I si el que busquem és oferir referents femenins empoderadors, podem escollir diferents llibres i no cal que siguin heroïnes.
Avui sóc molt conscient que agafaré el llibre que acaba d'editar Ecaré sobre la Marie Curie, que és una meravella literària, que és una cosa increïble, i a sobre parla d'una dona. Per exemple, hi ha una personatge que és la Kissy, que és una heroïna, que és un còmic, que la protagonista és una nena que és negra, que viu a l'Àfrica. Senzillament, és una heroïna, que li passen aventures, però no és des d'un punt de vista de... No es diu l'heroïna de la Kissy, al llibre.
Una bona elecció de llibres per combatre etiquetes i prejudicis i, a més, oferint productes artístics bons i de qualitat, que això és el que hauria de ser, no?
Hauria de ser sempre. I ara que dius això de les etiquetes i els prejudicis, aquest és el tema del llibre de la il·lustradora basca Nerea Gabancho, Igor el Frufudo.
Me parece como ridículo, ¿no? Que por lo físico, muchas veces ya todos, incluida yo, pues hacemos unas suposiciones. Cogiendo esta idea, la llevo un poco al extremo. Si fuera esto lo que determinara toda tu vida, ¿no? Que tu físico dijera quién eres, qué oficio vas a tener y cómo vas a ser, casi, ¿no? Y tirando un poco de esa exageración, pues me inventé este pueblo donde cada uno tiene un oficio en relación con su físico. Tal es el absurdo que hay una persona que se le considera como un poco el gurú espiritual porque tiene un moño y parece como más importante que las demás.
Encara ens falta molt per fer en aquest camp de les etiquetes, dels prejudicis, de les caixetes. Això està clar, en aquest cas Gabancho ho porta a l'extrem.
Sembla extrem, però potser no s'ha allunyat tant de la nostra realitat quotidiana. I si no, reflexionem amb aquestes paraules de Nerea Gabancho.
Las niñas pueden leer todas las historias, pero los niños hay un mundo que se les veta, ¿no? El de las princesas, es como las jugueterías, ¿no? Los juguetes hay de todos los colores, la niña puede hacer a todos. En ese caso nosotros tenemos más libertad, digamos, pero ellos lo que es el mundo lila, rosa, princesas... como más enfocado a los sentimientos y tal, como que no. Yo creo que las niñas han entrado más en lo que tradicionalmente era el mundo de los niños, pero los niños no. Una niña puede vestirse de azul con la ropa de su hermano, pero todavía, ¿cuántos niños vemos vestidos de rosa?
La tirania dels colors, dels gèneres, tot sembla una tonteria, però és molt i molt important.
Jo, per si de cas, Montse, me'n vaig a comprar una samarreta rosa al meu fill a veure si se la posa, eh? Serà com una mena de prova.
De quin color me l'he de posar, jo?
La que vulguis.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Esther.
Fins ara.
El feminisme també és cosa d'homes. Les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit, amb Montse Virgili, a Catalunya Ràdio.
Com més vam obeir, pitjor ens van tractar. Rosa Parks, activista pels drets civils.
Som lluita. Som revolta. Som llum.
Som superació.
Som dones.
Som el que volem ser.
Som tu.
I jo.
I jo.
I jo.
I jo.
I jo.
I jo.
Setmana de les dones a TV3 i Catalunya Ràdio.
Som dones.
Educar en el feminisme no és fàcil, però no només ho fem els adults. Això també ho poden fer altres figures que a poc van apareixent. Durant els darrers anys, la faceta més mediàtica del feminisme, podríem dir, ha vist aparèixer noies molt joves i compromeses. Alguns creuen que són el futur. Nosaltres diem que són el present. Són Greta Thunberg, Amanda Gorman, Malala Yousafzai, Ofèlia Fernández... Són alguns dels noms de les representants d'aquest nou activisme. Dones que posen el món de potes en l'aire sense passar dels 23 anys i que poden inspirar les noves generacions. L'Anna Ferrer-Albertí ens ho explica.
Fer sentir la teva veu arreu del planeta a través del compromís polític i social és tota una fita per qualsevol, però encara ho és més quan, per exemple, tens 15 anys i lideres un moviment global contra el canvi climàtic. Tenir veu pròpia es pot fer de diverses maneres. Per això parlem de noies, feministes, líders, activistes i, sobretot, molt joves.
Quan tenia uns 8 anys, em van parlar d'una cosa anomenada canvi climàtic o escalfament global. Aparentment, l'havien provocat els humans i el seu estil de vida. Em van dir que havia d'apagar els llums, estalviar energia, reciclar paper, aprofitar recursos. Recordo pensar que era molt estrany que els humans, que són una espècie animal com qualsevol altra, fossin capaços de canviar el clima de la Terra. Perquè si fos així, si estigués passant de veritat, no parlaríem de cap altra cosa.
Because if we were and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else.
Greta Thunberg és la jove prodigi de la lluita per la preservació del medi ambient, una activista sueca nascuda el 2003 que quan va aprendre què era l'escalfament global, va caure en una depressió. És així com va acabar convertint-se en activista, primer a casa convencent la seva família de donar vida més sostenible i després a l'escola. Als 15 anys ja encapçalava vagues estudiantils, fent una crida a prendre mesures més fortes contra el canvi climàtic on es van sumar escoles d'arreu del món. Thunberg va esdevenir un fenomen mundial i ha arribat a fer discursos en plataformes tan enormes com les Nacions Unides o el Fòrum Econòmic Mundial.
This is all wrong.
Això no està bé.
I shouldn't be up here.
Jo no hauria de ser aquí.
I should be back in school.
Hauria de ser a l'escola, a l'altra banda de l'oceà. Però ens heu vingut a buscar nosaltres, els joves, perquè us donem esperança. Com us atreviu? M'heu robat els somnis i la infantesa amb les vostres paraules buides. I malgrat tot, sóc afortunada. Hi ha gent que pateix. Hi ha gent que s'està morint. Hi ha ecosistemes en pes que s'estan col·lapsant. Som a l'inici d'una extinció en massa. I l'únic de què parleu són els diners. Expliqueu contes de fades sobre un creixement econòmic etern. Com us atreviu?
How dare you?
Greta Thunberg ha estat diagnosticada amb síndrome d'Asperger, trastorn obsessiu compulsiu i mutisme selectiu. En paraules seves, això significa que només parla quan li sembla necessari. Per sort, tots hem tingut l'oportunitat de sentir els seus discursos. Per desgràcia, això significa que encara queda moltíssima feina a fer. I també, en paraules seves, no podem canviar el món seguint les normes, perquè les normes han de canviar. Tot ha de canviar.
Alguns diuen que Suècia és un país petit, que no importa el que fem. Però a mi em sembla que si uns quants nens poden omplir titulars d'arreu del món saltant-se de l'escola unes setmanes, imagineu-vos què podríem fer tots junts si ens ho proposéssim.
I thought I'd awaken to a world in mourning, heavy clouds crowding, a society storming, but there's something different on this golden morning, something magical in the sunlight, wide and warming. I see a dad with a stroller taking a jog across the street. A bright-eyed girl chases her dog, a grandma on a porch, fingers her rosaries. Fire!
Sentim un fragment del poema El miracle del matí, escrit per la poetessa i activista estatunidenca Amanda Gorman. Una dona afroamericana, l'obra de la qual tracta temes com l'opressió, el feminisme, la raça i la marginalització. El 2015, quan tenia 17 anys, va publicar el seu primer llibre de poesia. El 2016 va fundar un programa d'escriptura i lideratge juvenil. El 2017 va ser nomenada la primera poeta nacional juvenil llorejada dels Estats Units, un títol molt llarg per un gran reconeixement a la seva obra.
Poetry is interesting because not everyone is going to become a great poet.
La poesia és interessant perquè no tothom acaba sent un gran poeta, però tots podem escriure poesia, tots podem gaudir-la. Aquesta accessibilitat la converteix en el llenguatge de la gent. La poesia no és el llenguatge de les barreres, sinó dels vincles. Es tracta d'una eina poderosa, sí, i també política. Una de les coses que més m'irrita és quan rebo una trucada, normalment d'un home blanc, que em diu: Amanda, ens encanten els teus poemes i volem que n'escriguis un sobre aquest tema, però, si us plau, no ho facis polític. És com si em demanessin que dibuixés un quadrat sense angles rectes o que construís un cotxe que no fos un vehicle. No té cap mena de sentit perquè tot l'art és polític. La determinació de crear, la decisió de tenir una veu, que et sentin, és el més polític que hi ha.
The choice to have a voice, the choice to be heard, is the most political act of all.
El 20 de gener d'aquest any, Amanda Gorman va participar a la presa de possessió de Joe Biden com a president dels Estats Units i va recitar el poema The Hill We Climb, El turó que escalem, convertint-se així en la poetessa més jove a intervenir en una investidura presidencial. Gorman ha dit que vol ser presidenta el 2036, així que esperem veure-la a l'altra banda de la presa de possessió d'aquí uns anys. Una de les persones que va inspirar Amanda Gorman a lluitar pels drets humans va ser Malala Yousafzai, la guanyadora del Premi Nobel més jove de la història. Yousafzai és una activista pakistanesa de 23 anys que ha estat una figura pública des que en tenia 11, quan l'exèrcit talibà va prendre control de la zona on vivia i va negar el dret de les nenes a l'educació.
Education. This word seems a bit complex.
Educació. Pot semblar una paraula complexa, però l'únic que significa és el dret d'aprendre. Quan pujo a aquest escenari, parlo a les Nacions Unides o faig un discurs acceptant un Premi Nobel, només demano una cosa, que el dret d'aprendre li sigui concedit a cada nen del món. No demano res més.
I ask for nothing else.
A més dels seus discursos en esdeveniments públics i alguna aparició als mitjans, Malala escrivia un blog per la BBC sobre com era viure sota la influència talibana. Encara que ho feia amb un pseudònim, es va descobrir la seva identitat. I el 2012, quan tenia 15 anys, els talibans van intentar assassinar-la d'un tret. Contra tot pronòstic va sobreviure, però va haver de ser traslladada a Anglaterra, on resideix encara ara.
Dear brothers and sisters, do remember one thing.
Germans i germanes, recordeu una cosa. El dia de la Malala no és el meu dia. Avui és el dia de cada dona, cada nen i cada nena que han alçat la veu per defensar els seus drets. Hi ha centenars d'activistes pels drets humans i treballadors socials que estan lluitant perquè se'ls senti. Estan patint per assolir els seus objectius de pau, educació i igualtat. Milers de persones han estat assassinades per terroristes i milions han estat ferides. Jo només en sóc una.
I'm just one of them.
Des d'aleshores, les lloances cap a la feina de Malala Yousafzai no han tingut aturador. El 2013 va fer un discurs a les Nacions Unides en un esdeveniment que es va anomenar el Dia de la Malala. El mateix any va publicar la seva autobiografia, Jo sóc Malala. El 2014, com ja sabem, va guanyar el Premi Nobel de la Pau. La seva lluita pel dret a l'educació de cada infant continua a dia d'avui i l'any passat es va graduar a Oxford en Filosofia, Política i Economia.
I was made of amethyst.
Acabem parlant d'Ofelia Fernández, una política i activista argentina. El 2019, amb 19 anys, Fernández va prendre possessió del seu escó a la legislatura de Buenos Aires. Es va convertir en la legisladora més jove de tot Llatinoamèrica.
Me parece que la militancia es una forma de vida que consiste principalmente en cuestionarlo todo. No tanto en tener razón como en pensar que no hay tal razón y todo cuestionarlo. Y en tiempos donde la realidad parece ser un paisaje y nos invitan a pensar en solamente nosotros mismos y nosotras mismas, cuestionarlo todo creo que es realmente revolucionario y yo adopté esa forma de vida. Esos són mis principis.
Ofelia Fernández ha format part de moviments socials i ha aparegut als mitjans de comunicació des que feia secundària. Als 14 anys va començar a dirigir protestes en forma d'ocupacions de centres educatius. Als 16 era la presidenta del centre d'estudiants del seu institut, una joventut de reivindicació pels drets humans i estudiantils, on el feminisme va entrar per la porta gran amb les lluites pel dret a l'avortament.
Fue muy loco como de repente mi agenda desde ese momento cambió por completo. Es decir, yo ya tenía articuladas buena parte de mis convicciones, estaba acostumbrada a oscilar en ciertos planos de reivindicación, en lo educativo, en el plano de los derechos humanos, es decir, tenía ya toda una configuración y repentinamente no solo incorporas nuevos puntos, sino que el feminismo es una perspectiva, entonces tuve que revisar incluso cómo comprendía las prioridades y las lógicas de la militancia en sí, pero también de las otras consignas que veníamos llevando adelante.
Fernández és un cas emblemàtic del que l'Argentina es va anomenar la revolució de les filles. Noves generacions de feministes que es van llançar al carrer per defensar els seus drets i, gràcies a la seva persistència i a la de totes les generacions anteriors, van aconseguir el que es proposaven. El 30 de desembre de 2020, Argentina va establir el dret d'avortament gratuït i assistit mèdicament. Diuen que el jovent és el futur, però si activistes com Ofelia Fernández ens han ensenyat res, és que el futur ja és aquí.
Algo que me dicen seguido es algo tipo vos sos el futuro, sos nuestra esperanza, demás. Quizás sí, la bola de cristal no existe, puede que lo sea, pero me parece que llegó la hora de no solamente tratarnos de futuro, sino de tratarnos de presente. Y me parece que nuestros esfuerzos están a la altura de que nos otorguen ese reconocimiento. Nuestra militancia está a la altura de ser presente y no solamente futuro. Futuro quizás, tal vez, no lo sé. Pero presente, aquí y ahora, es algo que ya somos.
En el programa d'avui hem après que un bon acompanyament dels adults és bàsic per educar en la igualtat i la diversitat, que no ens hem de deixar endur sempre per l'etiqueta perspectiva de gènere, perquè tristament ja s'ha convertit en un model de negoci. I també que ja n'hi ha prou de parlar de les noves activistes com les feministes del futur, on està escrit que el feminisme sigui una cosa de senyores de mitjana edat amb carrera universitària? Aquest programa l'hem fet possible amb molt d'autoanàlisi, Ben Gestacio, Esther Plana, Susana Ortega, Anna Ferrer i qui us ha parlat, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aprofitem els últims minuts del programa per sentir a la cantant sud-africana Alice Phoebe Lou i la seva cançó Witches, Bruixes. Que ningú ens digui des de petites que si no volem ser princeses, som unes bruixes. Fins la setmana que ve, oients. You've got this golden.
Eu estou...